Sions i la ronda de dalt de Cornellà a Pedralba, sentit Besòs, i de Meridiana a Sant Gervasi, sentit Llobregat.
Ara són les 9 i de seguida començarem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Vicenç Sánchez, amb Milagros Pérez Oliva, Marta Monforte i Arturo Puente. Això aquest dijous 14 de novembre, en què parlarem de les excuses que està disposat a posar el Partit Popular sobre la taula per intentar tapar la gestió que Carlos Mazón ha fet de la tragèdia de la Dana. El Partit Popular, el partit de les mentides del Prestige, les mentides de l'11M o les mentides de l'accident del metro de València. Vol ser també el partit de les mentides de la Dana? Primer la EMET, després la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, més tard la Moncloa, l'Exèrcit, la delegada del govern a València i ara Teresa Rivera. Qui serà el següent que el Partit Popular posarà a la diana? I encara no ha entès Mazón que les competències en la gestió d'emergències és autonòmica? Que el màxim responsable del que ha passat és ell? Pensa que n'hi haurà prou amb anunciar canvis al govern? Què dirà, per exemple, demà a les Corts Valencianes? Com justificarà que al migdia del 29 d'octubre digués que la cosa anava a la baixa? Com explicarà que va estar dinant mentre l'aigua feia estralls? O que va arribar més tard de 2 hores a la reunió del centre d'emergències? I explicarà per què l'alerta dels ciutadans va arribar quan la gent ja tenia, literalment, l'aigua al coll? Avui parlarem d'Amazon i de la gestió, o la no gestió, de la que estic segur que no és mala fe, que és completament ignorància. Napoleó deia que mai hem d'atribuir a la mala fe el que s'explica adequadament per l'estupidesa. Subestimem massa el poder de les persones estúpides, però no hi ha res més perillós que algú estúpid amb responsabilitats. En pocs minuts ho comentem tot plegat amb Vicenç Sánchez, Milagros Pérez Oliva, Marta Monforte i Arturo Puente.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
El meu pare està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe?
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estic dient que
tot seria. O sigui, tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Pello, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a 1:00 PM, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen tot periodistes. Milagros Pérez Oliva, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, el periodista del diari Punès Arturo Puente, i d'aquí una estona arribarà a l'estudi Vicenç Sánchez.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Hem seguit parlant amb l'Arturo del seu vestuari quan va a la tele, quan va al programa dels matins. Hi ha canvis, estem provant coses noves.
Estàs... sí?
No, és veritat, no és veritat. Cada vegada que surto, el Mayol Roger em comenta una mica el jersei que porto. Avui l'ha agradat perquè...
Vas sempre amb jersei, mai amb camisa?
No és veritat, l'estava explicant al Pol que intento evitar una mica les camises i el... Ai, que això no volia dir-ho. Les camises i les americanes, perquè jo ja soc un senyor gran que he intentat no semblar-ho.
I vols dir que l'americana fa gran?
Sí, fa gran. Sí. L'americana i la camisa fa una miqueta de gran. Llavors, sí. El jersei, tu també veu que apostes pel jersei?
Sí, però mira, darrere hi ha l'americana.
Escolteu, jo tinc un consell, perdonar-vos.
Vinga, el consell.
A veure, contra l'edat, és millor aliar-s'hi i no anar en contra.
Ja ho sé, ho sé.
Cuidado.
Ho sé.
L'edat pot
ser un actiu. Res, però després se't girarà en contra.
Correcte.
Crec que cada vegada veus més homes, sobretot homes, que
sí.
De 50, 60 anys, com el cabell pintat de colors i amb bambes esportives, que
sí.
Alguna cosa... que escolta, res en contra.
No, res en contra, però...
Però hi ha alguna cosa
que
notes que no es porta...
Pues...
Tu sí que el tens en contra.
Perdoneu, estic aquí com de... Molt res en contra.
No, bueno, vull dir que cadascú vagi com vulgui, però
sí,
hi ha símptomes, hi ha símptomes.
Perduda, us ho dic.
Sí,
no.
És una batalla perdudíssima, l'edat. Ara de seguida tindrem a nosaltres Gabriel Rufián. Crec que és molt interessant també escoltar Gabriel Rufián. No, jo crec que fa molts dies que Gabriel Rufián no dona una entrevista i, per tant, també podem parlar una mica de tot, de Madrid, de la Dana, però també del que està passant amb Esquerra Republicana aquí, perquè d'aquí 15 dies sabrem qui serà el nou líder d'Esquerra Republicana. Bueno, si ho serà o no, perquè pot ser que guanyi aquest congrés, però que després no tingui suficient força per tirar endavant aquest projecte. Bé, ara en parlarem, però abans anem cap al País Valencià. Joan Miquel Llopis és periodista de Punt. Què tal, Joan Miquel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Ricard, com estem?
El País Valencià sembla que ja ha passat el pitjor, que s'acaba de desactivar l'alerta vermella per les fortes pluges i tempestes que de moment han inundat a Cullera. Com està per això la situació ara mateix?
Això és la informació oficial. Jo ara mateix estic recorrent els carrers del Gemesí, molt prop de Cullera, que és la que més aigua ha replegat en molt poc de temps. A les 3 del matí es va posar a ploure amb una intensitat torrencial i s'han replegat els 80 litres en 2 hores, que és una barbaritat. Cullera, com sabeu, té una muntanya molt prop de la platja i tota aquesta aigua que ha anat arreplegant-se després s'ha anat fent escorrentia fins als carrers de la població, diguem, del nucli antic de Cullera i també, per l'altra banda, el nucli la platja, de la zona de la platja. Hi ha hagut, ara mateix, ens diuen que les màquines estan intentant obrir carrers que s'han quedat tallats per tot el que és arrossegat de la muntanya, pedres i trastos que han anat això, a banda de les inundacions. Així al Gemesí, que vam arribar ahir a la vesprada, es va decretar l'avís roig. La situació així, a Cullera no ha passat res, però així al Gemesí, com sabeu, avui en dia estem xafant el fang. Així ja no es diu el color marró, així es diu el color fang. I avui en dia, ara mateixa, estic al carrer de Sant Josep de Calassanç i així hi ha 4 dits de fang i hi ha a les voreres tolls d'artilugis mobles i tolls de fang de més de mig metre que encara no s'han pogut arreplegar. A nit, com diem, es van passar moments de molta tensió. Sabeu que així està restringida la mobilitat, tant en vehicle privat com a peu. Es va enviar a tota la gent a casa i ahir, parlant amb el veïnat, ens deia que estaven molt preocupats perquè plou sobre mullat i demanaven, pregaven quasi, que una altra vegada no. Molta por al cos, els nens pràcticament en situació de pànic, la gent va desaparèixer dels carrers a partir de les 6 de la vesprada, al Genesí a les 9 de la nit que entràvem nosaltres en directe era una població fantasma, s'escoltava el silenci que hi havia i avui hem despertat pràcticament de la mateixa forma. A partir de les 8 ha començat, així continua restringida la mobilitat, no es pot entrar ni eixir del poble i la gent ara, com que s'acaba de baixar a partir de les 6 del matí, l'avís roig a avís taronja, comença a relaxar-se la gent, però ja el dic que així estan molt preocupats perquè no se'n refien de res.
Clar, és que la sensació deu ser, en fi, no? És el que dius tu, és a dir, cau una pluja sobre una conseqüència que hi ha plogut, és a dir, hi ha plogut, per tant, les conseqüències que, i el que puguin pensar aquesta gent són
clar,
sí, sí.
Clar, si és que ahir els mitjans d'emergències que hi havia, que eren bombers de diverses comunitats autònomes, l'exèrcit, la UME encara continua així treballant en maquinària pesada, perquè així encara queda moltíssim fang i restes del que s'ha anat traient de les plantes baixes i de les cases que en la seva majoria són en planta baixa. Ahir urgia traure tot el fang i especialment tot el sistema de clavegueram que està totalment col·lapsat, està totalment embossat de fang. Les màquines treballaven amb la màxima celeritat, però només s'ha pogut netejar una part d'eixa xarxa de clavegueram. De fet, a nit vam ser testimonis de brigadilles de l'Ajuntament obrint les trapes del clavegueram i senyalitzant-les amb pals per a que la gent no caiga dins. Amb l'objectiu de que l'aigua que poguera acumular-se als carrers, diguem-ne que pogueren absorbir-la com Déu mana totes aquestes xarxes. Així encara n'hi ha feina per a 15-20 dies. Estem parlant només de fang, de retirar fang i cotxes que encara estan així i que els seus amos han ficat uns paperets en el seu nom i el telèfon per si de cas algun dia els retiren. De moment, la Ribera respira amb dificultat perquè mirem cara amunt, està tot cobert, en estos moments s'està plovisquejant, no ha parat de fer-ho tota la nit i el que temen és que en qualsevol moment, com en una situació de dana com estes, puga descarregar amb força i, conforme està la situació, l'aigua s'acumula de nou als carrers i el fang que ja està fent-se blanet, està fent-se líquid, està escampant-se a revolta per els carrers en aquelles zones on s'havia retirat per part de la maquinària pesada. Mm.
Perquè, Joan Miquel, per situar-nos, Cullera estaria just al límit de la zona zero, no?
Sí, Cullera se va salvar. Alzira, per exemple, que és la població veïna d'ací del GMSI, tot això és poblacions que estan entre la Ribera Alta i Ribera Baixa. Cullera no va tocar absolutament res. Estàvem, diguem-ne, en part del seu terme municipal entra dins del Parc Natural de l'Albufera, que sabeu que ahir ha anat una gran quantitat de tot el que arrossegava tant el riu Magre com el barranc del Pollo, i Cullera, afortunadament, perquè jo sóc d'allí i tinc la meva família allí, res, no va tindre absolutament res. No va ploure i, de fet, avui, quan esta matinada s'ha posat a ploure amb una contundència brutal, s'han presentat els primers problemes. Uh-huh. Hi hagueren algunes inundacions que tenien per part del Xúquer, que és on també ha anat descarregant tota la catifa de canyes, troncs i mobles que es veien circular per la desembocadura del Xúquer, però fins ara s'havia salvat i ara li ha tocat en esta segona part de la dana tot el barri del Raval, el que és l'entrada al casc antic. Tot això ha quedat tallat, les màquines estan tallant i en diuen que les pròximes hores podrien obrir-se al trànsit.
Joan Miquel Llopis, periodista de Punt, gràcies per aquesta crònica, de veritat, una abraçada.
Una abraçada, Ricard, i a tots els que esteu per ahí.
Gràcies. Això podia passar, i està passant, i està passant. Per sort no hi ha hagut grans desperfectes ni s'ha perdut cap vida humana, però clar, és que estem davant d'una situació que requereix una urgència brutal.
Clar, és allò, la dita aquesta de plou sobre mullat, aquí pren tot...
No la volia dir abans, m'he fotut un lío, però era això el que volia dir.
Pren tot el sentit, però fixa't, jo crec que per entendre el que està passant allà i la dificultat, a més, d'intervenir després de la dana, de la primera, vull dir, com és de difícil. Tots som, jo sóc del Pirineu i tots que hem estat per la muntanya sabeu què passa quan cauen 30 centímetres de neu. O 40 centímetres. Jo he vist nevades de mig metro i de 60 centímetres, fins i tot en alguns punts d'un metro. Quan cau una nevada de mig metro, tot es paralitza, perquè fins que arriben les màquines llevaneu, doncs és impossible... La neu és fàcil de moure. Ara imagineu que aquest mig metro de neu és fang barrejat amb restes de totes les porqueries que pugueu imaginar. Sí. I un fang que conforme va... escorrent-se l'aigua, es solidifica. Quan van anar allà les primeres imatges dels voluntaris, milers de voluntaris allà amb escombres, que anaven tirant el fang cap a les clavegueres, van sortir alguns experts que deien algú hauria de dirigir tot això ara, perquè estan fent una barbaritat, perquè aquest fang llançat a la claveguera és un fang que se solidificarà i que a la que torni a ploure serà un problema. Aquest fang és millor que estigui fora, perquè fora el pots agafar amb una pala, el pots portar amb un camió, però això costa més, perquè primer, abans de que pugui arribar la pala allà, s'han de treure milers de cotxes amuntegats que impedeixen que la maquinària pesada pugui arribar-hi. Mm. Tota aquesta logística, que no s'ha entès, perquè la gent amb tota la millor voluntat del món i tots amb la més gran solidaritat amb aquesta gent... vols fer...
Un netejar el carrer com fos.
Com fos.
I no. Sí, Marta.
Tot necessita direcció.
Bon dia, Marta.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me avui. Sí, jo crec que ho contava molt bé el company. Al final, la zona més afectada en la dana de fa dues setmanes va ser la que està al costat de València, que són pobles com Paiporta, Benetúser, Catarroja... Són pobles que són de població d'uns 35.000 i 30.000 habitants, cases baixes, normalment, gent de classe treballadora, que potser treballa en València, però té la residència en aquests pobles. I al final hem vist, no?, com les pluges i com la mala gestió, la nefasta gestió, diria, del govern valencià s'ha portat no només les cases, sinó moltes vides enrere. Aleshores, jo crec que és normal que la gent no estiga contenta. Crec que estos dies, sobretot ahir i ara, hi ha moltíssima por per com s'han fet les coses, per aquesta por a que passarà una altra vegada i s'ha d'anar tan terrible. No ha sigut aixina encara. Crec que sí que els carrers estan enfadats, però no hem tingut que lamentar una situació com la que vam viure les darreres setmanes. I el poble valencià està cansat. Està cansat perquè crec que tenen la sensació, tenim la sensació, encara que jo visc ara a Madrid, de que ens han pres el pèl, no? I que les mesures que se van prendre fa dues setmanes no és que no van ser suficients, és que no van fer res, no? I no van saber com gestionar-ho. I un exemple molt, molt evident és el que està passant ara també a Andalusia, no? Amb Juanma Moreno, que sí que ha fet una gestió, jo crec, bueno, com s'ha de fer en aquests casos, no? Preocupant, jo crec que també...
Sí.
I que demostra com totes aquestes mentides, aquestes manipulacions... s'han vist, no? Ara desmuntades, perquè precisament qui està fent tots aquests itineraris, qui està manant les ordres de quedar-se a casa, no quedar-se a casa, ara podeu dir, ara no, no? La restricció de mobilitat que comentava el company d'Apunt és el govern valencià i ara sí, no? Aleshores, jo crec que això ens ha de fer una reflexió col·lectiva, no? De com les autoritats de proximitat que moltes vegades se fica en valor, no? Com els governs autonòmics són els que són encarregats, no?, d'estar al peu del terreny. Jo crec que els alcaldes, per exemple, han demostrat que ho han fet d'una manera increïble. No han estat a l'alçada de lo que requeria una situació aixina. Uh-huh.
Arturo Puente, breument, sí. Que tinc a Gabriel Rufián esperant i el vull saludar des del Congrés dels Diputats.
Sí, sí, sí. No, no, simplement comentar una mica la idea aquesta de quan les xarxes estan destruïdes, quan tot el que són els serveis estan destruïts, la primera necessitat és això. Jo crec que ara mateix estem en un moment on els esforços en la reconstrucció tots són pocs i començant per això, no? Començant perquè si torna a passar, si torna a caure, no estiguin desprotegits. Per tant, les principals qüestions seria això. Netejar el clavegueram, intentar que hi hagi això plux de tot tipus per la gent que està visquent allà i també per la gent que ha de fer treballs.
Avui, com deia, ens acompanya el cap de les files d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, ens escolta des del Congrés dels Diputats. Senyor Rufián, bon dia, com està?
Molt bon dia.
Bé. Veig que avui no va amb xàndal, eh? Estava veient la fotografia de vostè, avui no.
No, però sí que és cert que habitualment, de vegades, com que intento ser molt normal, doncs potser de vegades no vaig en traje.
Ho dic perquè s'ha fet molt viral.
Principalment quan arribo al Congreso.
Aquesta imatge seva d'arribar amb xàndal s'ha fet molt viral aquesta setmana.
Sí, com crec que la Marta Montfort està escoltant, doncs com els periodistes que estan aquí al Congreso saben, doncs hi ha molts, massa, periodistes feixistes que el que fan és agafar-nos imatges, assetjar-nos. Els diputats i diputades d'Esquerres i, bueno, em va tocar en aquest cas i res, doncs, pues nada, pa'lante.
Ah, perquè la imatge va ser captada per un d'aquests pseudomitjans digitals que sembla que,
sí, és que
estiguin
no
a tot arreu.
No es diu gaire i sí, jo crec que és important. Ara, m'és igual, eh? Vull dir que jo vaig en xandall i no passa res. Vull dir, he fet el pantaló de 20 anys, el portava allà a l'institut.
Però què creu que hauria de fer el Congrés dels Diputats amb aquests personatges que tenen a vegades més de youtuber o d'influencer que de periodista?
Expulsar-los.
És a dir, no deixar-los entrar al Congrés.
Sí, perquè no són periodistes, són voceros, són youtubers financiats per governs com per exemple el govern d'Ayuso. I això ho sap tothom, passa res.
I quan vostè planteja això als seus companys, què li diuen?
Que cal canviar el reglament del Congreso i que hi ha un misteri, que és perquè li donen doncs, per exemple, una acreditació a, no sé, a Estado d'Alarma i no li donen a En Marea, no? O a Canal Red. Doncs hi ha un misteri i aquest misteri tothom sap quina és la seva resolució. Però bueno, sí que és cert que el que veiem és que el circuit, diguem, si de la dreta o de la dreta espanyola, doncs moltes vegades retroalimenta amb el circuit de Twitter, de la dreta i ultradreta catalana, perquè a mi doncs, molts vídeos que comencen amb Vito Quiles i companyia doncs, me'ls acaba també ficant doncs, segons quins trolls molt propers a la dreta catalana. Bueno, és el que hi ha, repeteixo. Ara passa res, vull dir, ho porto bé.
Sí, sí, no,
però molt conscient del que defenso i el que comporta.
Hi ha un debat molt, molt interessant que, de fet, avui explicàvem que The Guardian ha deixat de publicar a la xarxa social X en considerar una plataforma tòxica. Creu vostè que els polítics també haurien de prendre aquest exemple? Vostè
mateix? Doncs, miri, tinc un debat intern. Perquè, per una banda, evidentment, el cos em demana que sí. Però, per altra banda, també penso, hòstia, si marxem, qui queda? No? Queda com una mena de clavegueram. Sí, quan l'Elon Musk va comprar Twitter, molta gent va dir, bueno, està boig perquè ho compra, això no serveix per res i es gasta la pasta per res. Bueno, el que ha demostrat és que el que vol és doncs, influir en una realitat que no existeix, influir en un votant que potser pensa que les seves prioritats són les que realment no són i la victòria d'algú com Trump doncs, ho demostra, no? I el fet de que doncs, tota aquesta gent doncs, hagi baixat, per exemple, al País Valencià, com si allò fos un festival de música i tot el fatxerio, aquest youtuber criptobro, doncs estigui allà, doncs no és gratuït, és perquè volen... Però repeteixo, és que no pot sortir gratis que algú digui que el govern doncs, amaga 900 cadàvers a un pàrquing. Això no pot sortir gratis i surt absolutament gratis. I també passa a Catalunya, eh?
Sí, sí.
A Catalunya també tenim un grau de toxicitat en aquest sentit bastant bèstia, ara mateix al voltant d'Aliança Catalana, però vaja, també en algun moment doncs, ha existit al voltant de la dreta catalana. Bueno.
Cap, al final dona la sensació que tothom ho critica, però ningú acaba de fer res, no?, al respecte. És a dir, no hi ha un cordó sanitari, bueno, per exemple, a les xarxes socials, o en el cas d'X directament, no?, que ho porta Elon Musk, que és una persona clarament assenyalada cap a l'extrema dreta ara mateix.
Bueno, primer cal dir-ho. Jo crec que falta molta pedagogia. Jo ho dic amb molt de carinyo, però jo tinc companys i companyes que no tenen ni pajolera idea de qui és Javier Negre, o qui és Vito Quiles, o qui és, vull dir, els principals youtubers aquests que ja són, crec que cal dir-ho, i cal fer-ho, perquè molts companys a mi m'han dit, t'han vist amb el xandall, i hòstia, què fas amb el xandall? Bueno, primer, això és una campanya, que m'és igual, vull dir, que no passa res per anar en xandall, jo sempre vaig en xandall cada vegada que puc, principalment perquè jo no porto escolta, i aleshores, a mi anar en xandall, moltes vegades el que em comporta és que no m'agradeixin, perquè passo desapercebut i potser algú no m'agafa pel coll, a un aeroport o pel carrer.
Però li ha passat mai algun incident així important a Madrid?
Tant, tothom ho sap, sí, a mi m'han agredit 3 vegades, físicament i insultat doncs pràcticament cada dia, i ho dic des de fa molt de temps i la veritat és que no em fan gaire cas, però jo sóc molt conscient, vull dir, no ho dic en un plan, jo sóc molt conscient de que si tu defenses segons quines idees, si tu ets conegut, si tu ets, doncs és el que hi ha, potser la diferència és que jo no porto escolta. Per què no porto escolta? És una pregunta que jo no puc respondre.
Però l'ha demanat?
I tant.
No, és sorprenent el que està explicant.
Bueno, fa molt de temps que ho explico, diguem-ne. Passa res, tampoc vull victimitzar-me.
Parlem ara del que està passant a València. De fet, d'aquí una estona havia de comparèixer Carlos Mazón a les Corts Valencianes. Finalment ho farà demà pel que està passant. Vostè què n'espera d'aquesta compareixença?
Crec que intentarà salvar-se. Crec que intentarà o farà dimitir a segons qui. Crec que el Partit Popular està en aquesta mena de deriva d'intentar doncs fer veure que no té res amb ells, però crec també que són plenament conscients que si no foten molta publicitat i molt, bueno, repeteixo, no? Doncs molt de tinta de calamar, doncs això acabarà salpicant a Gènova, no? A la seu del Partit Popular. I crec que intentaran deixar morir políticament Amazon. Però no sé fins a quin punt ho aconseguiran. De moment, no sé si guanya el lema aquest de todos son iguales y todos tienen la culpa, y perquè quan tothom té la culpa, ningú té la culpa. No? I cal entendre que hi ha una responsabilitat autonòmica, o hi ha unes competències autonòmiques, hi ha un grau 2 d'emergència, que això doncs, comporta que la Generalitat Valenciana doncs, va tenir totes les competències i decisions, i també tenim un senyor doncs, que estava en reservat d'un restaurant, doncs repartint-se una tele, segons s'ha publicat, i mentre la seva gent estava morint, literalment. Així que, bueno, jo crec que és bastant inexplicable. Però veurem, són capaços d'explicar coses molt pitjors, veurem què passa.
I pel que fa a les crítiques cap al govern espanyol, per inacció o per trigar a enviar ajuda, vostè creu que la Moncloa també hauria pogut fer més i millor?
Per exemple, Podemos demana, o va demanar l'estat d'alarma. No? I que Moncloa prengués el comandament. Això sona molt bé, però clar, primer, si la comunitat autònoma no declara el nivell 3 d'emergència, com vostè sap, doncs és molt complicat perquè s'ha de fer en contra de les competències autonòmiques. I jo, evidentment, com a representant d'un partit independentista i català, doncs no puc defensar que l'estat central es carregui competències autonòmiques. Ara bé, s'ha fet abans, es va fer, com tothom sap, doncs durant el procés d'autodeterminació de Catalunya o durant el referèndum, però també és cert que tinc la sospita, o tothom té la sospita, que la responsabilitat de Moncloa es centra en el fet de que estan molt preocupats o molt més preocupats en desgastar el PP perquè sabien que eren uns inútils i que menteixen. Van mentir amb el Prestige, amb el JAC 42, amb l'11M, amb la Metro València, amb l'Àlvia, amb les persones mortes a les residències de Madrid. I estava molt centrats en desgastar el PP en això, més que en assumir les seves responsabilitats. No sé, jo crec que al final... Jo crec que al final la responsabilitat total i absoluta en aquest cas és de la comunitat autonòmica, però també és cert que l'estat central segurament podia haver fet molt més. El que no és normal és que arribéssim abans reportes que bombers. I això va passar. De fet, hi ha un vídeo que jo recomano molt d'un bomber francès al·lucinant perquè li deien que era el primer a arribar. Bomber francès. Bueno, en fi.
Sí, sí. Nosaltres vam anar-hi i la situació realment era molt desesperant per molta gent, que a més alguns explicaven, no? Ho veiem amb els propis ulls, veiem com passaven patrulles de la policia i ni s'aturaven, vull dir que feien com una visita a la zona.
Sí, bueno, i després vam veure, crec que el sisè dia, no?, un passeig del rei, el president del govern i Mazón per fer-se la foto i una mica més, que per cert, cal recordar que hi ha va haver un regidor de la CUP de Vic que per fer una truita cal trencar ous i el van portar a l'Audiència Nacional. I en canvi, doncs, els salvatges que van tirar pedres i van intentar agredir el president del govern, doncs, estan a casa seva. Bueno, jo crec que també cal dir-ho. Mm.
Com van les negociacions, per cert, dels pressupostos generals de l'Estat?
No van. Jo crec que el PSOE està esperant a saber què passa al nostre Congrés Nacional, i és lògic, i crec que hi ha hagut una mena d'intercanvi de dades que tothom coneix, també a ningú se li escapa que canvia l'escenari, no? Doncs que després del que ha passat, doncs, si realment els pressupostos intenten reflectir la reconstrucció del País Valencià, doncs crec que cal repensar-ho. I també, doncs, a ningú se li escapa que nosaltres vam negociar un finançament just per Catalunya, i això també, doncs, implica els pressupostos. Però, bueno, de moment no van. No estan parlant amb pràcticament ningú. Parlen entre ells. Em refereixo al PSOE i Sumar. Això sí. I no sé si amb Junts, potser amb Junts, però no tinc ni idea.
Però el que sorprèn és que no es puguin avançant mentre no hi ha el Congrés d'Esquerra Republicana. No sé si a vostè li sorprèn també això.
La resposta fàcil que li diria és que no, però també entén perfectament que, clar, el PSOE el que pregunta és quin interlocutor tinc, no? Amb qui he de parlar?
Vostè,
si parlo
no?
amb mi, bueno, sí, poden parlar amb mi, però jo durant molt de temps a mi m'han muntat una executiva, per saber quin color de camisa m'he de posar. Així que jo
com?
Mano relativament poc, diguem-ne. Sempre m'ha anat relativament poc. A veure si canvia ara. No, vull dir que jo puc traslladar el que el govern del PSOE em digui, però vostè, de Sumar.
Vostè no podia prendre decisions per si mateix? S'havia de consultar-ho tot a l'executiva?
No dic que sigui negatiu, vull dir que jo sóc un mes dins d'un espai de decisió molt, molt gran, com és la permanent d'Esquerra Republicana, o fins i tot l'executiva d'Esquerra Republicana, i sí que és cert, aquesta és l'única crítica que faré, perquè l'he dit moltes vegades, i no hi ha ningú, vaja, li sorprèn, que sí que és cert, doncs, que Madrid té un focus mediàtic i polític que moltes vegades negat i que no s'ha volgut veure, però que existeix, molt important, i que, doncs, això suposa que, doncs, que jo, bueno, en fi, jo he tingut poc marge de decisió autònom, diríem. I això no dic que jo hagi de tenir, però ha passat, i bueno, entenc perfectament que el govern espanyol digui, bueno, doncs esperem a veure qui mana aquí. Esquerra, em refereixo.
Clar, però vostè ho deia literal, això de les camises?
No.
Ah. No ho dic
no,
per...
No, era una broma, però ja, quasi. Ja. Però quasi,
Però quasi.
Era una broma,
Què creu que passarà
en aquest?
Sí, no, però no, jo li matiso, perquè com sap, després, sempre que tenim una conversa vostè i jo, acaba sortint alguna
cosa. Per això li dic. Bueno, hòstia, no sé.
Per això li dic, perquè quedi clar. Però gairebé també és significatiu. Expliqui'm què creu que passarà a vostè al Congrés d'Esquerra Republicana.
Doncs miri, tothom sap que jo porto 9 anys en política i porto 9 anys al Congreso. No he tingut una vida per una qüestió de logística, no he fet vida de seu. L'únic que puc dir és que hi ha gent vàlida a tot arreu, literalment. Jo tinc amics a tot arreu. Crec que tothom sap que jo, i ho he dit ja públicament, doncs, que recolzo la candidatura de Militància Decidim, i considero que algú com l'Oriol Junqueras, doncs, que ha estat condemnat per 13 anys per defensar la llibertat de Catalunya, que va estar 4 anys a la presó, i que té un poder d'incidència a molts espais polítics molt necessaris, no? Doncs perquè el nostre país sigui independent, doncs crec que és la millor opció. No? A mi, almenys, ningú m'ha encara, doncs, explicat per què no, d'una manera racional, i ho dic amb molt de respecte, doncs, perquè no ha de ser ell el president. També tothom sap, doncs, la meva proximitat amb ell. Jo amb ell tinc una broma, i el Tardà i jo tenim una broma amb ell, que és que de vegades som més junqueristes que els junqueres, no? Però és així. I
això, això passava amb Convergència, que hi havia més pujolistes que convergents.
Bueno, sí, però no sé si és comparable... Bueno, no sé, pregunta-li a l'Oriol si es vol comparar amb Pujol.
Sé.
Potser sí, eh? No crec. Però la qüestió és que... Però també hi ha gent com... És que se m'obliden noms, però... A mi, jo no el coneixia, però crec que el que diu el Xavi Godàs a mi moltes vegades m'agrada. L'Alba Camps em sembla una persona molt vàlida, molt vàlida. El Wackensberg, en dia, evidentment, gent que treballo cada dia, com la Teresa Jordà, la Pilar Belluguera... és a dir, crec que... I, evidentment, també gent, de Foc Nou. Jo vaig viure durant 10 anys a Sabadell, el Gabriel Fernández, doncs és un amic, vull dir, que hi ha gent molt... I la Nea Solà també la conec. Al final crec que els matisos són relativament petits i el que tinc la sensació, des de fora, fins i tot, de que hem d'acceptar, o jo almenys accepto, que el meu partit ha de ser divers, si vol ser gran, i que el meu partit ha de tenir gent propera a Junts, i ha de tenir gent propera al PSC, i ha de tenir gent propera a Comuns, i ha de tenir gent propera a la CUP, perquè si volem guanyar, i sempre que ha passat que un partit ha guanyat, doncs té gent així, doncs hem d'intentar entendre que hi ha diversitat. I jo accepto que hi hagi gent que sigui molt propera o que tingui afinitat o que consideri que tot s'ha de fer amb la dreta catalana. Jo ho accepto. Però també demano que tothom entengui que hi hagi gent que pensem que també hem de ser, doncs, o ens hem de fixar en altres espais i que hem d'intentar interlocutar amb altres espais i que principalment, i amb això acabo, que no som prous. I que no hem de comprar la mercaderia tòxica que diu que ser més és dolent. Perquè això, jo no conec cap moviment polític en la història de la humanitat que algú defensés que ser menys o que ser més era pitjor que ser menys. Jo no el conec. I això a Catalunya ha passat. Hi ha gent que encara ridiculitza el fet de que nosaltres diguem no, mira, és que som un 40% i escaig. O un 50, és que m'és igual. No són prous. I això pot agradar poc, pot agradar molt poc, pot comportar que algú et digui traïdor, però és que és la veritat. I jo considero que a Cornellà, Hospitalet, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Castelldefels, doncs encara hi ha molta gent amb sensibilitat catalanista que no ens vota o que no considera que Catalunya és independent.
O sigui, vostè creu que això va més... És a dir, aquest congrés va més de si Esquerra ha de ser més propera a Junts, la dreta,
No. Jo crec que passa de forma cíclica. Esquerra publica en aquestes coses, s'han d'acceptar, i crec que potser nosaltres tenim una tensió mediàtica cada vegada que passa, doncs, molt determinada per lo que sigui. I altres espais polítics no la tenen.
Home, tampoc altres espais polítics van fent el que han fet amb la campanya B.
Ai, segur, eh? No ho sé.
Almenys no n'hem tingut informació.
Ja. No ho sé. En tot cas, jo no tenia ni idea. L'únic que puc dir és que jo he fet 4 campanyes electorals amb algú com el Sergi Sabrià, que ha estat assenyalat, jo crec que de forma... No tinc ni idea, justa o injusta. L'única conclusió que tinc és que a mi mai em van proposar res d'això, al contrari, a la Sucho me remito, i que va ser un extraordinari cap de campanya. I l'estic molt agraït i és amic, ja està. I si ha passat, doncs que hi hagi responsabilitats i que se sàpiga, ja està, no sé.
Però imagino que també ho ha viscut amb molt de dolor, com molts militants d'Esquerra.
Sí, però també estic convençut que la immensa majoria de la nostra gent primer vol saber la veritat, però també no vol que ens matem a la plaça pública. I jo no participaré d'això.
Ja.
Si jo sóc el representant d'un grup parlamentari molt plural, durant 5 anys, entre cometes, he estat el cap visible d'un grup molt plural, amb sensibilitats molt plurals. A ningú se li escapa que gent com el Joan Capdevila, que ve d'Unió, doncs no té res a veure de vegades amb algú com la Maria Dantas, que ve de l'activisme més esquerranós, i això ho hem gestionat, i encara gestionem amb gent encara més diversa, i jo el que vull és un partit així. I si jo ho he fet, que no soc ningú, per què no ho pot fer la direcció d'Esquerra Republicana? ja està, i que els espais de direcció, que els espais de decisió siguin realment espais de debat i no espais per anar a aplaudir a qui més mana. No dic que hagi passat, però que no passi, i que es prenguin decisions i que hi hagi debat i que tothom entengui doncs que hi ha diversitat i que volem representar un país molt divers, perquè Catalunya és molt diversa, molt diversa, i encara no som prous. I dir això, a mi em sembla tan lògic, tan normal, i encara a Catalunya hi ha gent que diu que això és de botifler. Hòstia, jo no ho entenc. A mi en un futur algú m'haurà d'explicar per què algú com l'Oriol Junqueras se li diu traïdor pel carrer. I crec que només és fruit d'una profunda toxicitat mediàtica. Perquè sempre poso el mateix exemple. L'esquerra sovint està a Berçale, doncs vota, diu i fa exactament el mateix que nosaltres. I electoralment li va molt bé. Quina és la diferència? Jo crec que la diferència és que ningú li diu, ni a Xarxes, ni a la tele, ni tertulians, ni que a Otegi, que és un traïdor. Aquesta és la diferència. I ho dic amb ple coneixement de causa.
Però vostè no ha participat mai de dir traïdor a una altra persona, un altre rival polític?
Jo mai li he dit traïdor a ningú. Mai. Ni ho faré. Mai. Vaja. I crec que, evidentment, hi ha hagut etapes de la història del procés de Catalunya on segurament hi ha hagut gent amb enorme responsabilitat que l'ha costat de tirar cap endavant més que d'altres. Però jo mai li he dit, ni li diré mai, traïdor a ningú.
Dues qüestions. Avui s'ha de votar al Congrés també una important reforma fiscal exigida des de Brussel·les. Ara mateix els números no surten. Què votarà Esquerra Republicana?
Bueno, nosaltres considerem que amb la que està caient literalment no li podem treure els impostos a multinacionals que contaminen i que comporten o que són responsables directament de l'emergència climàtica, com per exemple Repsol. Repsol, i les dades són les que són, doncs és responsable del 25% de totes les emissions de CO2 de l'IBEX 35. Doncs nosaltres considerem que Repsol, amb tot el respecte i carinyo del món, doncs no se li pot treure un impost especial per combatir, entre altres, l'emergència climàtica. La dreta catalana va pactar amb el PSOE que sí, nosaltres estem absolutament en contra d'això, i si no canvia la cosa, no passarà.
Per tant, tombaran tota la reforma.
Veurem, queda molt. Ara que li sembli mentida, bueno, vostè ho sap, en política mitja hora és una eternitat. Nosaltres el que li diem al PSOE sempre, que els 7 vots d'Esquerra Republicana valen exactament igual que els 7 vots de Junts. I volem contrarrestar constantment, o jo sóc de vegades en solitari, un gran defensor de que això és fals, de que el famós a canvi de res que Convergència o Junts, en aquest cas, doncs, ha fet servir de forma miserable durant 5 anys és una trampa i que és mentida, no? Nosaltres vam aquí, gràcies als nostres vots, no sé, parlo de memòria, però vam aprovar una llei de consentiment, que per cert Junts es va carregar amb el Partit Popular, vam retirar medalles a feixistes, hem aprovat un ingrés mínim vital, hem pujat el salari mínim 2 vegades, vam aconseguir els indults, hem aconseguit una amnistia, hem aconseguit un finançament just per Catalunya, una llei d'infància, una llei de ciència, una llei d'universitat, una llei de mort digna, que les treballadores i treballadors de la llar tinguin atur, no sé, qui digui que això és a canvi de res, menteix. I a mi el que em sorprès que coli. Però bueno, aculat,
I abans d'acabar, senyor Rufián, també voldria preguntar-li per Íñigo Errejón. Vostè tenia una bona relació amb ell. No sé com ha viscut tot el que ha passat aquestes últimes setmanes.
Bueno, va entrar amb mi l'any 15, aquí al Congreso, amb tota la gent de Podemos. Bona relació, bueno, ens coneixíem com a portaveus. Evidentment, aquí a Madrid, doncs, com tothom sap, doncs, tothom parla de tothom, però jo, evidentment, no sabia el que feia, com crec que ningú dels que treballem aquí sabíem el que fa ningú quan surt d'aquí. I si jo hagués sabut doncs, que hi havia doncs, abusos, com sembla que hi ha hagut, totes aquestes informacions doncs, ho hagués denunciat. I el que em sembla és que més enllà de les... Perquè fins i tot em sembla... no sé, miserable, quan es diu allò de, no, això afecta a les esquerres, això afecta al govern espanyol, afecta... M'és igual. A mi el que em quedo és que la gent, o la, en aquest cas les dones afectades o les víctimes, hagin de denunciar xarxes socials de forma anònima i que no puguin anar, no?, a espais segurs o a espais, evidentment, judicials segurs i que no comporti un via crucis. No? Em quedo amb això, de que hem de crear, doncs, espais segurs perquè les víctimes puguin denunciar i que ningú s'aprofiti del seu poder per abusar.
Gabriel Rufián, cap de files d'Esquerra Republicana a Madrid. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia. A veure si acaba el dia millor del que ha començat políticament, és a dir, si finalment han pogut desbloquejar el que ara m'explicava, voldria dir que estarien d'acord i que, per tant, haurien aconseguit aquest impost a les energètiques. Una abraçada.
Voldria dir que la dreta catalana deixa de fer dreta.
Bueno, això...
Gràcies, un plaer.
A vostè, adéu-siau. Ara ho comentem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cepsa es transforma en Moeve. Gràcies, energies fòssils. Però és el moment de començar a separar-nos per impulsar un futur amb més energies sostenibles. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Moeve.es.
Moeve.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la plusa de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Meravella de Tailàndia, Nova York, Egipte, amb fins a un 10% de descompte. I si trobes un preu millor, te l'igualem. Consulta'n les condicions. Reserva ara el teu gran viatge de tour mundial per 2025 amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Arriba la liquidació final d'any per renovació de flota de vehicles Land Rover i Jaguar Aquadis Land Motors. Només queden 20 vehicles nous d'ocasió, gerència i quilòmetre zero. Fins al 30 de novembre, emporta't el Land Rover o Jaguar amb un descompte de fins a un 25% i amb 48 mesos de garantia. Liquidació d'estoc Aquadis Land Motors amb fins a un 25% de descompte.
Si jo pogués complir un desig... Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Quim Masferrer. El 21 de novembre, guarda't un forat a l'agenda i vine amb mi al tercer sopar solidari de Nadal de Manlleu Origen per descobrir un Nadal ple d'històries. Una nit plena de solidaritat on podràs gaudir de les cantants Valeria Tàpia i Maria Subirà i els plats d'en Nando Jubany, en Jordi Cruz, l'Hideki Matsuïssa, en Lluc Cruzelles i l'Oriol Balaguer. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Casa de Sofia, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Compra la teva entrada a amalleorigen.com.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió, perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic, no és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant en FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Ponés.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Maruja Torres, David Bustamante, Eva Soriano. I celebrem 20 anys de Porca Misèria a Col·lapse, dissabte a la nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui en tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, amb Milagros Pérez Oliva, amb Marta Monforte, amb Arturo Puente i Vicent Sánchez, que ja és aquí. Vicent, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Valoracions de l'entrevista a Gabriel Rufián, Milagros?
Bueno, jo crec que s'explica molt bé el Rufián. Jo crec que és un dels parlamentaris que més hem vist progressar ara, moltes vegades, d'aquelles intervencions inicials que feia al Parlament, que a vegades deies, ai, no?
La impressora.
Ai, la impressora. Pues, darrerament, jo sempre que l'he sentit, penso que té molt acurat el discurs. El que passa que ho té molt difícil, i ja ho ha dit en l'entrevista. Primer, perquè està en un grup parlamentari d'un partit profundament dividit, que té moltes sensibilitats, ho ha deixat en sensibilitats, però que imagino que això de les sensibilitats vol dir també posicions diferents davant de les votacions que s'han de prendre en cada moment. I a més, forma part...
És com dir que a la Segona Guerra Mundial van competir moltes sensibilitats.
Sí, exacte,
bàsicament
exacte.
Estan així.
No, però crec que una de les coses que es queixava, perdona, mira, la Moncloa, és que quan intentaven interlocutar amb Esquerra Republicana...
Deien que si
hi havia
o no.
Marta Rovira, Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. No sabies a qui fer cas.
Clar,
això és el que
això,
es deia des de Madrid.
Això és una dificultat que ell té per gestionar la seva representativitat, perquè ell és interlocutor, però, clar, la gent té aquests dubtes. I ell mateix deu de tenir les dificultats de gestionar internament les diferents sensibilitats que hi ha davant dels problemes. Però és que, a més, forma part d'una majoria parlamentària que aquesta sí que hi ha sensibilitats no diferents, antagòniques. I ho hem vist amb la votació, amb la discussió que hi ha sobre la revisió del pacte fiscal. El pacte fiscal que va arribar a Sumar i el PSOE per treure l'impost especial a les elèctriques i abaixar el que hi havia per la banca, això ha trencat totes l'argamassa interna que hi havia. Per què? Pues perquè per l'esquerra, tant Esquerra Republicana com Bildu, per exemple, consideren que no s'han de retirar aquests impostos especials, que s'han de mantenir, perquè bueno, ja estan veient quines xifres de beneficis donen aquestes empreses, el paper que juguen, etc etc. Però per la dreta tenim el PNB i a Junts, que estan completament en contra d'aquest pacte fiscal i de qualsevol, diríem, progressivitat com la de fer que les socimis paguen impostos, perquè fins ara tenien una exenció que només pagaven el 1%. Bueno, doncs, aquí enmig, en aquest ball que hi ha de bastons, en el que es dirimeix, de fet, perquè aquesta és l'antesala de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, doncs podeu imaginar a Rufián allà amb totes les contradiccions internes, problemes interns, i negociant d'alguna manera tot aquest equilibri que hauria de ser un equilibri que no fes caure la majoria parlamentària, el govern, diríem, no?
Sí, és veritat que jo crec que Gabriel Rufián sap perfectament que guanyi...
És un lapsus interessant, el que
estic... No, perquè anava a dir guanyi Junqueras o guanyi Godàs, que són les dues persones que estan sobre la carrera, ell s'haurà de mantenir en aquesta posició. I, per tant, una cosa és que ell doni suport, clarament, i sense cap mena d'embut, a Oriol Junqueras, i una altra cosa és que vulgui trencar tots els ponts amb l'altra part, que pot tenir menys possibilitats, però també té una possibilitat de guanyar el Congrés o d'aconseguir la presidència. Dit això, jo crec que hi ha una qüestió interessant sobre el que ha explicat Rufián, ho ha deixat subratllat, ho ha deixat allà implícit, que és que segons qui guanyi el Congrés, segons quin sigui la direcció d'Esquerra Republicana, passaran unes coses unes altres. És a dir, hi haurà un tipus de relació tant amb el PSOE a Madrid i la conformació de la majoria parlamentària progressista, o l'actual, com a Catalunya amb el PSC, etc. És a dir, hi haurà canvis importants en totes les relacions, tant amb Junts, ells se fixen Junts, perquè diguem que és aquesta posició més anti-Junts, vol confrontar amb Junts, però tant amb Junts com amb el PSC i amb el PSOE. I això és molt, molt interessant, perquè moltes vegades ens oblidem el que està... en el fons, el que està es dirimeix al Congrés d'Esquerra Republicana, que va més enllà dels noms. És veritat que els noms són molt importants en aquest Congrés. Però això és una de les coses que es dirimeix. I una de les altres coses que es dirimeix en aquest Congrés, i sobre les que Gabriel Rufián passa una mica de puntetes, és perquè en el darrer cicle electoral Esquerra Republicana ha perdut un percentatge de vots molt important en totes les eleccions a les que s'ha presentat. Perquè no és que hi hagi hagut una davallada al Parlament i no hi hagi passat als municipis, o no és que hi hagi hagut una davallada al Congrés i no hi hagi hagut a Europa. Hi ha hagut a tot arreu. Per cert, a la seva, al Congrés, va ser la més forta de totes. Van perdre el 47% dels vots. Això, que és molt interessant. Llavors, jo crec que la resposta... Això li pot passar, passa, a la política que perds el 47% dels vots. Ara, d'això en treus alguna lliçó. Perquè hi ha una qüestió en la defensa de Gabriel Rufián que a mi sí, sobre el Lluís Junqueras, que a mi sí em crida una mica l'atenció. I és quan diu que ell no entén per què una persona amb el bagatge, amb el currículum de Oriol Junqueras, no pot seguir liderant el partit. Té tota la raó del món. La pregunta és si en aquest lideratge del partit ha portat a millors resultats electorals o a pitjors resultats electorals. El que la candidatura d'Oriol Junqueras diu és que ell no ha estat el responsable de la davallada electoral. I això pot ser cert, si no només ell tenia el lideratge del partit. Ara, ens hauria de dir, doncs, què farà de diferent perquè això no passi, no? Perquè li vagi millor en les eleccions. I després, clar, tot això adobat amb la referència aquesta a Bildu i a Otegi, quan precisament Otegi, jo crec que de forma molt injusta, de forma personal, no? Però va decidir que políticament era més intel·ligent deixar pas a una altra, doncs aquí acaba de ser tot un escenari on jo crec que la defensa de Junqueras, no en diria que està coixa, però almenys no és tan evident, no?, que sigui un model Bildu com el que volen. Com el que volen.
Marta Bonforte i Vicent Sánchez. Marta.
Sí, Ricard, m'ha agradat molt que li hagis preguntat per lo del xandall, que pareix, sembla una tonteria, però no ho és. Per què? Perquè ja ha comentat bé que implica tindre gent com Vito Quiles, no?, que és el que li va gravar el vídeo, esta persona que va estar a la candidatura del BIS a les europees i que diu que és periodista, però evidentment no ho és, i que mos està complicant molt la feina als periodistes que estem al Congrés des de fa temps. De fet, per ficar un exemple molt pràctic, Gabriel Rufián fa un any feia pràcticament totes les setmanes, els dimarts, roda de premsa després de la Junta de Portaveus, i ara no ho fa, i no només ell, més portaveus no ho fan. Per què? Perquè tenen aquestes persones que pregunten que interrompissin els torns dels periodistes, que no es deixen treballar en normalitat, i per tant la relació també dels periodistes a Madrid en els polítics que estan és més complicada. Per què? Perquè no mos fiem d'aquesta gent que tenim al voltant, no podem fer off the records, no podem fer el que fan normalment els periodistes quan estan els polítics al Congrés, i és molt complicat. I per això m'ha agradat molt...
T'ha passat directament, no?, en un torn de preguntes... Què queda passat?
Jo vaig tindre un... Sí, precisament amb Vito Quiles, una vegada amb Íñigo Errejón, de fet, que estàvem preguntant-li per algun acord que havien robat Sumar i PSOE, i jo vaig intentar preguntar, ell me va interrompre, i després va pujar un tall, jo li vaig contestar, ell va pujar un tall a Twitter que té un fum de seguidors manipulant i s'escena com si jo l'hagués, com si haguera sigut culpa meua, i no ho va ser, evidentment, i tot el món se me va ficar damunt, no? Tots els trolls estos d'extrema dreta, vaig tindre pues, amenaces a Twitter, a Instagram i a totes les xarxes, no només a mi m'ha passat, m'ha passat a companys, quan qualsevol persona li confronta i ell agarra un tall que ho puga mostrar a Twitter, a ell o al Javier Negre o al Trenendongo, aquesta gent que està al Congrés acreditat com a periodista.
Clar, és que és brutal, perquè clar, és una intromissió directa a la vostra feina, no?
Efectivament, i tenim un problema amb això, hem intentat parlar amb els portaveus, que ho explicava Rufián bé, però també hem parlat amb premsa del Congrés, amb la presidenta Armengol, i no n'hi ha hagut manera de tombar-los. Per què? Perquè ens diuen que si ho fan des de premsa del Congrés estarien prevaricant, perquè va passar fa uns anys que a un redactor de OK Diario li van llevar l'acreditació perquè va estar als despatxos de Pablo Iglesias i després per ordre judicial li van tindre que tornar. Per això ens diuen que no poden llevar-li l'acreditació, però bueno, la primera errada va ser donar-li-la, no? En un primer moment, però clar, aquesta gent està complicant-nos la vida tot el temps. I